L'11 de setembre de 1714, les tropes franco-espanyoles comandades pel duc de Berwick feien el darrer assalt a les muralles de la ciutat de Barcelona. Tot i la defensa acarnissada dels catalans, la ciutat queia i amb ella, de fet, les institucions i les llibertats de Catalunya. Els catalans havien mantingut la defensa de la ciutat fins a les últimes forces, a l'espera que el govern anglès canviés d'opinió i els ajudés militarment, cosa que va estar a punt de passar. Així doncs, què hauria passat si el govern anglès, mogut per la seva opinió pública, hagués enviat una flota per trencar el setge de Barcelona del 1714?
Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar. Amb Enric Calpena.
La vigília de l'11 de setembre de 1714, la ciutat de Barcelona es preparava per l'assalt final de les tropes borbòniques. Les esperances de victòria eren en aquell moment nul·les, però es va imposar la decisió ferma i desesperada de resistir. Després de mesos i mesos de setge, la ciutat havia resistit l'embat de les tropes franco-espanyoles, ara dirigides per un militar de primera, el duc de Berwick. La resistència al setge, un fet prou anòmal a l'època, va frapar tota Europa, però ara semblava arribat al final. Un parell d'hores abans de l'alba, la tropa que vigilava la muralla de mar va percebre un moviment estrany de vaixells davant el port. Un potent estol de bandera anglesa havia ancorat davant el moll i les primeres barcasses començaven el desembarcament. La notícia de seguida es va propagar per tota la ciutat. Els anglesos, que havien promès ajut en homes i armes mitjançant l'anomenat Pacte de Gènova i que semblaven que havien traït els catalans amb tractats posteriors, finalment havien arribat. Més de 600 genets i 4.000 infants s'afegien als resistents de la ciutat, molt delmats després de mesos de setge. L'ajut britànic era inferior al promès, però, donada la correlació de forces, permetia als assetjats aturar l'anunciat atac de la matinada de l'11 de setembre. L'endemà, les tropes borbòniques, tot i conèixer l'arribada de l'estol britànic, no sabien quines eren les forces desembarcades. I l'atac va començar amb molta empenta per part de les tropes franceses al baluard de Sant Pere. Els atacants van arribar a la bretxa, però allí es trobaren amb la sorpresa d'una resistència ferotge i el contraatac per part de la cavalleria que va desfer les tropes borbòniques assaltants. A partir d'aquí es precipitaren els esdeveniments. L'armada anglesa va bombardejar les posicions franco-espanyoles, causant gran desordre i destrucció de l'artilleria. Llavors, els resistents, recolzats per la infanteria britànica i dirigits per Antoni de Villarroel, van sortir en formació trencant les línies de resistència enemigues, que van recular més enllà de Sant Martí de Provençals. La batalla s'havia guanyat, el setge s'havia aixecat i l'11 de setembre passava a la història del nostre país com el dia de la victòria i com el dia de la Diada Nacional. I com sempre nosaltres, el nostre assessor històric, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
És un moment molt bonic, no?, d'explicar aquest, allò, el moment clau de... Potser el moment clau dels últims 500 anys de la història de Catalunya, sí. No sé, o potser dels últims 1.000, eh? Potser no...
Sí, sí.
Potser és exagerat de dir
no,
això.
No, segurament el moment més decisiu de la història del nostre país i, a més, un moment ple d'èpica. Sembla gairebé el guió d'una pel·lícula.
Sí, sí, sí. Bueno, li diuen el miracle de l'11 de setembre, sí, sí. I no m'estranya perquè he vist les circumstàncies.
Clar, perquè unes hores més tard, o en tot cas sí, unes hores més tard o uns dies més tard, el desembarcament britànic ja no s'hauria produït perquè Barcelona hauria caigut, ja hauria caigut en mans franceses i espanyoles. I per tant, realment té aquest component gairebé proper al miracle.
Però això tampoc és cert. O sigui, aviam, no ho sabem, perquè és possible el fet de que entressin a la ciutat de Barcelona estan les tropes angleses a punt d'arribar, probablement no hagués acabat la guerra i per tant, diguéssim, hagués sigut un cop molt dur i potser s'hagués allargat, però potser
Si Barcelona hagués caigut,
la força històrica hagués portat també al mateix final que
tot
va tenir.
Tot i així,
no?
Si Barcelona hagués caigut en mans franceses i espanyoles, la possibilitat de que els britànics es prenguessin seriosament la represa del conflicte era pràcticament nul·la. Els britànics necessitaven bases...
La flota ja estava.
Sí,
no ho sé, potser sí.
No, però els britànics, per molta flota que tinguin i per molt que des del mar poguessin apretar i tocar i molestar, diguem-ne, el cert és que si no tenien cap base, cap de pont en el qual desembarcar de forma efectiva, com ho podia ser la ciutat de Barcelona... doncs segurament haurien abandonat definitivament la guerra. Per tant, aquí hi ha un doble component. Per una banda, la resistència desesperada i heroica dels catalans i de la gent que els donava suport durant els 13 mesos del setge, des de juliol de 1713 fins a setembre de 1714, sense la qual el desembarcament britànic no s'hauria produït mai, perquè no hi hauria hagut lloc on desembarcar. I l'altre fet clau, que és evidentment el que els britànics s'ho repensen i després d'haver abandonat els catalans, doncs decideixen tornar. Perquè recordem que els britànics abandonen els catalans, els abandonen precisament aquest juliol de 1713 que dèiem ara.
Anem a pams. Si no em sembla que els nostres oients es perdran anem a pams.
Sí. La història és tan llarga que exigeix anar a pams.
Sí, no anar a metros. Anem a pams. O llardes, Sí. Ja que estem amb els anglesos. Comencem pel principi. Quan es produeix... Comença la Guerra de Successió, no entrem en detalls de com comença, però el fet de que ho posa clarament els Borbons de Felip V contra els austracistes de Carles III, també un dels hereus menors, que després resultarà l'hereu important, no? Sí. Hereus menors de l'imperi austríac, diguéssim, per entendre'ns. Sí. Aquesta barreja, els catalans al principi tenen dubtes de amb qui han d'anar.
Sí, recordem que els catalans a les Corts de 1701-1702, l'hivern de 1701 al 1702, havien jurat a Felip V com a rei, que, per tant, al començament de la Guerra de Successió al Principat de Catalunya i al conjunt dels països catalans estan en el bàndol borbònic i que caldrà un cop d'efecte perquè els catalans canviïn de bàndol. Aquest cop d'efecte s'intentarà per primera vegada el 1704 amb l'arribada d'una flota anglo-holandesa davant de Barcelona que diran: "Què, nois, us canvieu de bàndol o no? Perquè sabem que us voleu canviar de bàndol." I els catalans van dir: "Però quan sou vosaltres els anglo-holandesos que ens veniu a salvar?" I els anglo-holandesos van dir: "Bueno, pues no masses." I llavors els catalans van dir: "Bueno, si no sou masses..."
Four cats, que vol dir quatre gats.
Exacte, molt bé. Doncs si no sou masses, més val que foteu el camp perquè ens poseu un compromís i l'exèrcit espanyol, que està aquí de guarnició a la ciutat de Barcelona, ens pelarà. Per tant, els catalans aquí també havien tingut fins a un cert punt una actitud de pragmatisme polític, diguem-ne. Ho dic perquè a vegades tenim la sensació que els catalans van tindre una actitud molt esbojarrada al llarg de la guerra, que prenien decisions una mica irracionals. I està bé contrastar-ho, diguem-ne. Ara tampoc no ho resoldrem perquè no tindrem el temps suficient. En tot cas, hi havia hagut un primer intent, el 1704, de que els aliats es plantessin davant de Barcelona i els catalans canviessin de bàndol. Aquest intent no va fructificar. Es va produir unes reunions a Gènova, la ciutat de Gènova, actualment ciutat italiana, entre representants de la monarquia anglesa i representants catalans d'una cosa que s'anomenava els bigatans, diguem-ne, una gent que provenien de Vic i que formaven part del partit obertament austracista, del partit antiborbònic, del partit contrari a Felip V, i aquest pacte de Gènova doncs establia que els britànics es comprometien a venir molts soldats i cavalls i fusells i etcètera, etcètera, i que llavors els catalans a canvi es comprometien a aixecar tropes per combatre contra els borbònics. Aquest pacte va donar origen a una segona expedició que va arribar al 1705, com la de l'any anterior, com la de 1704. Una flota anglesa es planta davant de Barcelona, aquesta vegada porta molts més soldats, porta gent de cavalleria, porta armes, etcètera, etcètera, i els catalans aquesta vegada sí que es decideixen...
Aquesta és més seriosa, diguéssim.
És més seriosa, els catalans la perceben com a més seriosa, segurament entre l'any 4 i l'any 5 també han passat moltes coses, la repressió excessiva del virrei borbònic, etcètera, etcètera, i tot plegat provoca que Catalunya canviï de bàndol, canvia Barcelona i canvia Catalunya, etcètera, etcètera. I per tant, d'aquesta manera, els catalans s'incorporen a la Guerra de Successió, que és una...
Per anar més o menys ràpid, al punt de l'11 de setembre, sí. Sinó, la guerra té moltes vicissituds. Hi ha moments en què sembla que guanyen els austracistes o els aliats, que també els hi diuen.
Sí.
Hi ha moments clarament de derrota, a partir d'Almansa, per exemple, sembla que les coses giren contra el bàndol austracista. Fins i tot hi ha la deserció, que és una cosa que sembla increïble, del cap dels austracistes, de l'austríac, de Carles III, que per aquelles casualitats d'herència dinàstica acaba d'emperador austríac, quan teòricament no li tocava, perquè el seu germà era jove, i en fi, però es mor el germà i li toca amb ell, amb la qual cosa els catalans i els seus aliats es queden sense ningú que defensar. I aquest és un moment clau, també.
Sí, un moment clau...
Disculpa el resum, sí, però així avancem cap a l'11 de setembre.
Sí. Dos moments claus, doncs, d'això que acabes de dir. Sí. Un, la mort de l'emperador, d'Alemanya, d'aquest emperador d'Àustria, per entendre'ns, i que és substituït pel seu germà petit,
que és el nostre
Carles III, que es converteix d'aquesta manera en Carles VI d'Alemanya, i marxa. Aquest és un moment molt important. L'altre moment decisiu es produeix el 1713, quan britànics, holandesos i companyia es retiren del Principat de Catalunya en un moment en què ja només, després d'aquesta retirada, només sobreviuen Barcelona i Cardona, com a llocs alliberats, diguem-ne. I aquest que és un moment molt important, perquè els catalans aquí, els resistents, han de prendre una decisió. Si continuen la guerra, en solitari, sense amics, sense aliats, o si es rendeixen.
És pràcticament impossible guanyar-la. Sense amics ni aliats és pràcticament impossible.
Clar, si tenint l'aliança dels britànics, dels holandesos, dels alemanys, o d'una part dels alemanys, com a mínim dels austríacs i dels hongaresos, i dels portuguesos, i dels savoians, i de tants altres, no han pogut guanyar la guerra, com esperen ara els catalans guanyar-la en solitari? Si quan tenien més de mitja Europa al seu favor, els catalans no l'han pogut guanyar, com poden esperar guanyar-la ara en solitari? I, per tant, el juliol de 1713, prendre la decisió de continuar la lluita és una decisió molt difícil de prendre. És una decisió en la qual també hi trobaríem components de racionalitat si l'analitzessin amb calma, diguem-ne, però i d'irracionalitat segurament també, o costaria d'establir exactament on està la frontera entre una cosa i l'altra. Però, en tot cas, els catalans, el juliol de 1713, prenen la decisió de continuar lluitant. I durant molts mesos aquesta sembla una decisió que els condemna a la derrota. Potser...
Perquè van els anglesos i els holandesos? Ara ens interessa els anglesos, que són el punt clau. Per què ho deixen? Però si tot és avantatges per ell, en aquest sentit. És una tropa relativament menor, que poden teòricament mantenir, és tenir un aliat justament tocant-li la vora viu als seus dos principals enemics a Europa en aquests moments, que són França i la monarquia espanyola. Sí. Els tens allà.
El que passa és que aquesta guerra de successió que es combat a bona part del món, arreu del món, a tots els continents hi ha enfrontaments a la guerra de successió, és també una guerra llarguíssima. I per tant, el 1713 fa 10 anys que els britànics estan en guerra, que els anglesos estan en guerra, i n'estan tips. També estan tips els francesos de la guerra, i França pateix molt en aquella guerra, molt. I per tant, França també vol trobar una solució. Els anglesos també estan cansats. I aquest cansament dels uns i dels altres porta a unes negociacions que ja s'havien intentat anteriorment i que es conclouen el 1713. Els britànics, conscients de l'esgotament francès i per tant de la solitud de Felip V guanya la guerra a la península ibèrica, guanya la guerra a Catalunya perquè és el suport de Lluís XIV de França, si no segurament hauria tingut moltes més dificultats per guanyar-les o francament hauria perdut. Per tant, els britànics, conscients que els francesos estan esgotats i que per tant Felip V pot quedar sol, se saben en una posició de força en la negociació i exigeixen a Felip V moltes coses, i coses de molt valor. Bàsicament quatre, que són Menorca, Gibraltar, el Bajel de Permission, és a dir, el fet de que els britànics poden enviar vaixells en els ports de l'imperi colonial espanyol d'Amèrica, que fins aquell moment havia estat un monopoli comercial espanyol.
És de fet l'obertura dels mercats americans pels anglesos.
I pels britànics això és un negoci fabulós. I el quart punt és el monopoli de l'asiento de negros durant 40 anys. I l'asiento de negros és el monopoli del tràfic d'esclaus negres cap a les colònies espanyoles a Amèrica. I, per tant, també un altre negoci fabulós. Tots aquests elements fan que els britànics es decideixin a signar la pau. Consideren que és un premi prou gran. També és veritat que dintre de la Gran Bretanya...
Exacte, anava a dir, i llavors, i tot tan meravellós... Ja hem vist que defensar els catalans era barat, però que realment el preu per deixar-los era molt gran, i, per tant, ja s'entén la posició possibilista i pragmàtica anglesa d'abandonar els catalans, molt cínica, però d'abandonar els catalans a la seva sort. Però llavors per què canvien d'opinió?
Clar, perquè a la Gran Bretanya existeixen dos bàndols, dos partits polítics, els anomenaríem ara, que són els White i els Tory, que més o menys, per identificar-ho amb alguna cosa actual, serien els liberals i els conservadors.
Els Tory són els...
Els conservadors. I els White els liberals. Aquests liberals tenen una política internacional més agressiva. Són explícitament antifrancesos. Volen assegurar-se el domini dels oceans. No volen deixar passar cap oportunitat per repartir estopa a francesos i espanyols. Saben que estan en una posició d'esgotament, ells també, però els altres més. I, per tant, volen explotar-la fins al final, aquesta posició que consideren d'avantatge. Els Tori, ara, en canvi, els conservadors, i mai millor dit, en aquest cas, els conservadors, són partidaris de la pau, són partidaris de la calma. Bueno, d'acord, potser estem en una posició d'avantatge, però tampoc no està molt clar. I nosaltres també estem molt cansats. I no està molt clar que hi guanyem moltes coses. I, en canvi, ara, amb aquest pacte que hem fet, mira quines coses hem guanyat més boniques, eh? A Menorca, Gibraltar i el Bajel de Permissions.
Sí, ja sé que podem guanyar més, però... Sí, vés a saber. Sí.
Però conformem-nos amb el que acabem de guanyar. O sigui, tenen una actitud conservadora, eh? Per exemple, sí, els conservadors fan honor al seu nom. I llavors els conservadors han manat durant un temps, però els liberals apreten per reprendre la guerra, i la volen reprendre. I llavors es produeix una lluita interna dintre del Regne Unit, que durant un temps juguen contra els catalans, i a partir de l'agost-setembre de 1714 comença a jugar a favor dels catalans. I després hi ha un altre component. No només hi ha una bralla dintre del Parlament anglès entre liberals i conservadors, entre White i Tories, per entendre'ns, sinó que també hi ha un canvi de rei. I apareix un nou rei, un rei d'origen alemany que té que entrar a governar, que té que entrar a regnar en el Regne Unit de la Gran Bretanya i que també és partidari de la guerra. I llavors aquesta doble circumstància de canvi en la monarquia, de canvi en el tron i de canvi de govern, de canvi de majories en el Parlament, doncs comporta que els britànics retornin a la guerra, canviïn un ordre al seu almirall, a l'almirall Wisley, que domina, que governa la flota britànica en el Mediterrani i que té com a port de referència en aquell moment Mahó, i li ordenen reunir la flota a Mahó, a Menorca, per tant, i des d'allà dirigir-se cap a Barcelona, cap a la Barcelona resistent.
L'endemà de la victòria, Rafael de Casanova, conseller en cap de la ciutat, establia la diada de l'11 de setembre com a festiu pels barcelonins i pels catalans en general, com a dia de la celebració de la gran victòria sobre les tropes borbòniques.